Especial el que volem saber de dilluns 6 d'octubre. Avui es commemora el Dia de l'Educació Financera, una iniciativa promoguda pel Pla d'Educació Financera. Hi ha que recordar que esta efemèride se celebra des de l'any 2015, cada primer dilluns del mes d'octubre, amb diverses activitats per a tots els públics. Un clar exemple el tenim avui, ací, en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, lloc elegit per a presentar-nos els projectes i les actuacions que l'entitat du a terme en matèria d'educació financera. La roda de premsa va començar ja mateix i van a intervindre el president de Caixa Ontinyent, José Bla Barber, el responsable d'obra social i gerent de la Fundació Caixa Ontinyent, Roberto Sant, i la responsable d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent, Elena Enguich. Som en directe des del Centre Cultural Caixa Ontinyent.
Gràcies per estar aquí. La veritat és que avui és el dia de l'educació financera i ens venia molt bé convocar-vos per parlar d'educació financera. No? Com sabeu, en la nostra entitat tenim una cura especial per la formació. Jo crec que la formació és la eina que es permet donar igualtats d'oportunitats a tot el món, no? I per tant estem dedicant una quantitat substancial de recursos a tots els programes d'educació. I tenim un ampli programa de col·laboració amb les universitats, tenim també un ampli programa de pràctiques formatives en la nostra entitat i també, doncs, com no, al ser una entitat financera, hem hagut de desenvolupar tot un programa d'educació financera perquè crec que som l'entitat adequada per promoure l'educació financera en les comarques centrals. D'aquest programa jo destacaria tres elements. El van ficar en marxa en el 2018 i s'han beneficiat d'ell més de 200.000 persones. Per tant, doncs, bueno, és una quantitat substancial d'usuaris. També destacaria la seva amplitud i varietat. No és un programa estàtic, sinó que va renovant-se i estem oferint un gran abast de diferents activitats. I sobretot destacaria també la personalització. Nosaltres el que fem és personalitzar aquesta formació a cada un dels col·lectius que ens la demanen. I per tant tenim programes personalitzats per a persones majors, per a joves, per a xiquets, i diferents activitats que d'alguna forma conformen una amalgama molt gran d'actuacions. Bé, simplement recordar-vos que gràcies a Caixa Ontinyent, que som més que una entitat financera, no? Podem fer totes aquestes coses. Com sabeu, no tenim accionistes i per tant nosaltres ens devem a la societat i part dels beneficis es retribuïm en obra social. I part d'aquesta obra social, com us he dit, està orientada a millorar la formació en finances de la població. Hi havia un estudi a nivell europeu que assenyalava que una de les mancances dels espanyols era la falta de coneixements en finances i, per tant, bueno, crec que estem ficant el nostre xocot de granet d'arena per a que la societat i l'entorn que ens envolta vagi millorant en alguns aspectes i en concret en este programa. Així que ara vos deixen els responsables del programa, que vos explicaran un poc una nova activitat que anem a incorporar a aquesta quantitat d'activitats que vos he comentat. Roberto.
Bon dia. Benvinguts al Centre Cultural de la Fundació. Bé, com ha comentat el president, avui celebra el Dia de l'Educació Financera i ens ha vingut molt bé convocar aquesta roda per celebrar-ho. D'aquest tema ja hem parlat moltes voltes en altres rodes de premsa, però tots sabem que l'educació financera té un impacte directe en les nostres vides. Això està més que demostrat. Tenim un context econòmic complicat, la inflació, la digitalització, la incertesa econòmica que n'hi ha avui. Clar, tot això, si comptem en coneixements financers sòlids, entenem que al final no és un luxe, és una necessitat. Acaba sent una necessitat. A més, és important adquirir capacitat per a comprendre els productes financers, per almenys tindre conceptes bàsics del que és l'estalvi, la inversió, l'endeutament, la planificació fiscal, l'ús responsable de productes financers i l'habilitat per a prendre decisions que al final van a afectar el nostre benestar, el nostre futur. Com estava comentant també abans, n'hi ha estudis a nivell nacional que es dediquen a aquestes coses i la veritat és que els resultats des de que està fent-se educació financera en l'any 2016, crec que va ser, no en millora massa. Solo vos dono un dato molt important. De les enquestes dius que quasi el 60% dels espanyols enquestats declara que no tenen cap coneixement, ni siquiera els coneixements bàsics, tan simples com per gestionar un compte corrent. Entenem que això és preocupant. De tot això, al final sí que és preocupant que n'hi ha un 7,5% que reconeix que no té cap coneixement financer. Bueno, tot això al final porta una exclusió social també, que després ho veurem. Tot això què reflecteix? Pues, si no, una falta d'informació. N'hi ha un problema estructural en el sistema educatiu. N'hi ha carència de ferramentes que siguin accessibles per a la població. Tot això traslladada a la gent jove, com es veu? Pues resulta que aquests mateixos pares enquestats diuen que quasi el 90% dels pares considera que els seus fills no tenen coneixements financers de ningú tipus, per falta de ferramentes formatives. Sempre, si es doneu compte, ve a parar tot el mateix. N'hi ha un dèficit de formació en els formadors. Però bé, bueno, tot això nosaltres també ho atenem en el nostre programa. I en la Comunitat Valenciana en concret, pues, tot això reflecteix, les mateixes dades es reflecteixen en la Comunitat Valenciana. L'estalvi per a la jubilació, segur que ara hi ha premsa tot això, és preocupant, la gent no està preparada ni coneix productes que li garantisquen almenys uns ingressos en la jubilació a banda dels que ja tenen, per el que vagin pogut cotitzar. N'hi ha un alt desconeixement de planificació financera. I, clar, la gent al final prioritza la rendibilitat a llarg plaç per damunt de la seguretat. Bueno, pues, tot això suposa que per el temps anirà corregint-se. Això dona uns desafiaments principals, que són una falta de formació estructural en el sistema educatiu. Els formadors no tenen formació. N'hi ha una desigualtat en l'accés a aquests recursos formatius, especialment en les zones rurals, les zones despoblades, i sobretot entre els col·lectius vulnerables. N'hi ha una bretxa digital molt gran, sobretot en les persones més majors, deguda a la digitalització. I n'hi ha un desconeixement de productes financers total. I també n'hi ha una altra cosa que no es parla molt, i és el tabú cultural que n'hi ha sobre els diners. I és que això limita l'aprenentatge des de xocotet. En casa, els xiquets no es parlen d'aquestes coses, n'hi ha un tabú cultural ahí. Que, bueno, està ahí, bueno, suposa que en la mesura que en els centres educatius vaig a parlar-se els xiquets de tots aquests temes, mantenen també que les famílies deixaran de clavar-li aquest tabú a tot això. I n'hi ha una falta de formació docent que impedeix als professors que puguin abordar aquesta matèria d'una forma didàctica i en solvència. Davant d'aquesta situació, nosaltres ja en el 2018, com ha comentat abans el president, vam posar en funcionament el nostre programa d'educació financera i ho teníem molt clar. Volíem apropar el coneixement sobre finances a la població. A nivell educatiu i a nivell de ciutadania, entenem que l'educació financera no tenia que ser un privilegi, tenia que ser un dret. I des del principi l'enfocament del programa ha sigut inclusiu, pràctic, adaptat a la realitat comarcal i al final el que tracta és d'empoderar a les persones perquè puguin prendre decisions informades, planificar el seu futur i protegir-se front dels riscos financers. I per suposat li donem sempre un enfocament pedagògic, que d'això ja Elena s'encarrega, perquè sigui proactiu i receptiu, es creen els continguts a demanda de sol·licitants. La gent té una necessitat i nosaltres creem aquests continguts. És multicanal, presencial i en línia, i és transversal, sempre. Després ho veureu també. Està dirigit a xiquets, joves, adults, majors, col·lectius vulnerables i emprenedors. I sempre comptant en aquest recolzament de sistemes multimèdia que tenim i de les nostres xarxes socials que estan arribant a ser unes xarxes socials molt potents. I sobretot adaptant-lo a aquesta idiosincràsia comarcal en continguts que ajustem a les necessitats reals de la població. Per això treballem amb professors, alumnes, famílies, col·lectius vulnerables i al final el que estem és fomentant alfabetitzar a les persones en conceptes, en cultura financera inclusiva. I com no, claro, este programa ha demostrat ser eficaç, innovador i transformador, amb arribada a quasi 200.000 persones que han pogut formar-se en ell. I tot això ho fem a través de diverses línies, a través d'una hora virtual on els professors poden triar els continguts que poden donar als seus alumnes, a través de la multimèdia tenim una aplicació interactiva, els contes de Dino, dirigit a xiquets i famílies, tenim concursos escolars d'educació financera, s'acaba de convocar la cinquena edició del concurs, que per cert ha sigut un èxit en totes les edicions i ara està tenint molta demanda, i formem els xiquets xocotets a través d'activitats lúdiques, de la gamificació de l'educació financera. Tenim teatres de titelles, jocs de taula i altres activitats que es fan directament en els col·legis per als més menuts. Formem el professorat en tot això de la carència de formació dels formadors a través dels CECIRES, de Xàtiva, de Xàs, de la Cadena de València, i estem fent tallers formatius per a persones majors i col·lectius en riscos d'exclusió. De tot això, al final, l'educació financera no és només una ferramenta econòmica, és una ferramenta d'empoderament, com ha dit abans, que es permet prendre decisions informades, planificar el nostre futur i viure amb major seguretat. Perquè pot ser, o almenys així des de la Fundació ho vegem, que invertir en educació financera és invertir en llibertat, equitat i progrés. I ara sí que anem a veure ja, la meva companya Helena vos contarà què és el que n'hi ha en guany nou, perquè tots els anys sabeu que per commemorar aquest dia llancem un nou projecte. L'any passat vam llançar el joc de taula Porquiland, pensat per a xiquets de 10-12 anys, en la intenció de que ho jugaran en casa també, en companyia dels pares, i ara presentem aquest nou projecte que és molt il·lusionant i molt xulo, i que s'adreça a xiquets un poc més menuts, en concret de 14-15 anys. I ara sí, ara Helena vos conta en detall en què consisteix. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Hola a tots i a totes. Vaig a explicar-vos tots els detalls d'esta nova activitat educativa, l'Escape Room, l'última moneda. Tot l'equip de la Fundació hem treballat amb molta il·lusió per fer realitat aquest Escape Room. Ha sigut un repte apassionant, que no hauríem pogut aconseguir sense la col·laboració de professionals, del món educatiu, de l'equip artístic i d'altres persones que han aportat el seu coneixement i creativitat al projecte. El seu nom, l'última moneda, simbolitza una idea clau. Tota decisió compta. Amb aquest missatge volem transmetre que cada decisió econòmica és important i que si aprenem a gestionar bé els diners, podrem evitar problemes i tindre una vida més tranquil·la. Amb coneixements i bones decisions, els joves poden aprendre a fer que cada moneda tinga valor i a construir un futur econòmic més segur i responsable. Aquest escape room està pensat per a joves de 14 a 15 anys. Sí, un escape room, però en lloc de buscar tresors o escapar d'un castell, hauran de resoldre reptes relacionats amb el consum responsable, l'estalvi, la inversió i la planificació de les despeses. Aquest projecte naix amb un objectiu clar, acostar l'educació financera als joves, concretament a l'alumnat de tercer d'ESO, d'entre 14 i 15 anys, d'una manera pràctica i divertida. Ho fem seguint les línies marcades pel Pla d'Educació Financera Nacional com a entitat adherida a CECA que som. Més endavant, i segons la resposta dels mestres, el seu feedback, adaptarem l'última moneda per a altres nivells educatius, com ara primer i segon d'ESO, batxillerat o cicles formatius. Com ja sabeu, la nostra intenció és arribar a totes les edats amb activitats com les titelles dels contes de Dino per a primer, segon i tercer de primària, el joc de taula Porquiland per a cinquè i sisè de primària, concurs sobre coneixements financers per a quart d'ESO, bé, com també ha comentat Roberto. Creiem que l'educació financera ha de ser un tema, no ha de ser un tema ni complicat ni avorrit. El que s'aprèn jugant és més difícil que s'oblide. Per això aportarem aquesta experiència directament als centres educatius, convertint l'aula en un espai de joc i d'aprenentatge. Aquest escape room és portàtil i per a desenvolupar-se el que farem és adaptar l'espai en cada centre educatiu. Els estudiants seran guiats pels professionals que han creat l'escape room a través d'una història emocionant en la qual s'introduiran conceptes financers poc a poc. Els participants hauran de posar a prova la seva intel·ligència, però molt important, hi ha que treballar en equip per resoldre enigmes sobre l'estalvi, com gastar en cap i com planificar bé els diners. L'activitat tindrà una duració aproximada d'una hora i mitja. La classe es dividirà en equips i tindran que prendre decisions per a gestionar la seva economia de forma estratègica per a superar la missió. Bé, i ja per concloure, amb l'última moneda volem contribuir a formar ciutadans més informats, més responsables i més capaços de gestionar la seva economia personal en un món cada vegada més complex. Tot això a través d'una experiència lúdica, immersiva i que siga motivadora per a l'alumnat. L'última moneda és una activitat que fomenta la presa de decisions, el pensament crític, el treball en equip i al mateix temps proporciona coneixements pràctics que es van a servir al llarg de tota la vida. A més, volem que aquesta ferramenta tinga continuïtat en el temps, com altres projectes educatius del nostre programa que he comentat abans. I per això, a partir de demà, convidarem els centres educatius a participar a tots els centres. En general, l'oferta va dirigida als centres educatius de la Comunitat Valenciana a participar en aquesta activitat. També disposaran de tota la informació a la nostra web i les xarxes socials. I bé, en principi això és l'última moneda. Si voleu saber més, estic a la vostra disposició. I ara hem preparat un vídeo que resumís molt bé en què consisteix l'última moneda. Gràcies per la vostra atenció. Sí, la veritat és que és el que m'ha comentat Roberto i jo. Estem dirigint diferents activitats a diferents nivells educatius, principalment, però també hi ha formació de tot tipus dirigida a diferents edats. Depèn, individualment no es pot accedir perquè no té molta coherència, però dins d'algun d'aixòs col·lectius, per supost que sí que es pot accedir.
Voleu saber com es juga específicament? O...
Sí, com he comentat, anirem a centres educatius i la idea és habilitar l'aula si requereix si té les condicions mínimes per a condicionar l'espai i com que l'escape room és portàtil, s'instal·laran els diferents llocs per on aniran desenvolupant-se els diferents reptes que tenen que resoldre l'alumnat dins de lo que és la sessió de l'escape room. Com he dit, en principi anem a focalitzar-se als alumnes de tercer d'ESO. Hem escollit començar per ahir, però sí que és veritat que esperem la resposta dels mestres i que a partir d'ahir anem adaptant el nivell de l'escape per a altres edats. Això sí que està planificat fer-ho i pensem avançar en aquesta línia. Però va ser una activitat que pretenem que perduri en el temps. O sigui, les titelles de Dino porten ja prou anys i segueixen funcionant i els centres educatius segueixen sol·licitant aquesta activitat. O el concurs d'educació financera per a quart d'ESO és la seva activitat. Cinquena edició i també està funcionant molt bé. La idea és retroalimentar-se en totes aquestes ferramentes educatives amb el feedback dels mestres i anar millorant-les, anar adaptant els continguts i sempre servir per a la seva finalitat, que és apropar l'educació financera als joves, perquè com hem dit, hi ha carències importants i volem estar ahí.
Molt bé. Alguna pregunta més? Pues si voleu, acabem la sessió i ahí tenim un cafenet per a tots.
El que volem saber és vist de gala amb motiu de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, un event que es va presentar de forma oficial divendres passat davant del cavall de la Rotonda de Fira. Allí es van donar a conèixer les novetats. Es va descobrir el cartell oficial, obra feta per Òscar Climent. També es feia públic el nom de les persones encarregades de llegir El privilegi, enguany l'associació Afama. I finalment l'acte va concloure amb un espectacle piromusical a càrrec de Dimonis Rafolins de l'Alqueria i el grup de música Faixa. Escoltem les veus dels protagonistes: Rubén Muñoz, alcalde de Cocentaina, Marcela Richard, edil de Fira, José Antonio Terol Hilario, president d'Afama, entitat encarregada de llegir El privilegi, i Òscar Climent. Ell és l'autor del cartell de la Fira 2025.
Bueno, contanos com va ser el presentar-te al concurs, si t'havies presentat i si ho coneixies.
Sí, la veritat que era una cosa que tenia pendent, sempre m'ha fet il·lusió, no ha pogut presentar-me tots els anys això, però bueno, enguany ha tocat i ha tingut l'oportunitat de representar enguany en el cartell la imatge de la fira.
Bé, encara no l'hem vist, però conta'ns què vas pensar per a fer-lo, perquè n'han hagut molts, no?
Sí, a veure, puc comentar-vos aixina que la idea principal, encara que no s'hagi vist, va en el tema d'englobar el que seria tants sectors, no?, que abarca la fira, que n'hi ha per a tots els gustos, i bueno, és un cartell molt senzill, però crec que és molt directe i representa molt bé tant el que és l'esdeveniment de la fira com la localitat de Cocentaina que representa.
Bueno, la fira de Cocentaina és multitudinària, és un esdeveniment dels més importants del País Valencià. Què significa com a dissenyador que la teva obra siga l'encarregada de representar-la?
Bueno, pues això, per una part és un orgull, perquè és un acte molt important a nivell nacional, internacional, i per tant una gran responsabilitat, sinó que esperem estar a l'altura.
Perfecte, molt bé. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Bueno, des de Fama aneu a llegir en guany El privilegi de la fira. És un reconeixement per a la tasca que feu així en el poble. Què suposa per a vosaltres aquesta responsabilitat?
Pues, per a nosaltres, primer, ja ho has dit, molta responsabilitat, però també un gran orgull de veure que l'Ajuntament recolza la feina que fem. Això ens ompli molt.
Heu fet més de 25 anys així al poble i això també és una forma de celebrar aquesta efemèride.
Es farem l'any que ve, els 25 anys. Però, clar, això és una manera molt, molt bona, molt bonica de començar, diguem, a celebrar-los ja.
Qui serà l'encarregat de llegir aquest privilegi?
Pues jo. Seré jo l'encarregat.
Imagina que per el fet que portes molts anys com a president, no?
Sí, jo porto ja prou anys de president i estic en la Junta des de 2010. Per això, el resto de la Junta han dit, tu que eres el president, pues jo.
Com s'imagina el moment?
Pues no me l'imagine, molt nerviós m'imagine que estaré. Avui estic més tranquil, però m'imagine que aquest dia estaré molt nerviós. Però bé, tratarem de fer-ho el millor que puguem.
Has ensenyat ja un poquet el moment o encara no?
Sí, un poquet. Vaig ensenyant-lo poquet a poquet, a veure si li pille més que res la entonació per dir-ho.
Com vau rebre la notícia de que éreu vosaltres encarregats?
Bueno, la notícia va ser, es van quedar gelats, que no sabíem què dir, perquè, clar, era l'últim que s'imaginàvem nosaltres és que pensaren en Afama per fer una cosa com aquesta.
Molt bé, enhorabona també.
Gràcies.
La regidora. Contem-nos, avui comença ja la fira pràcticament en aquest acte. Què anem a trobar en aquesta edició?
Pues en aquesta edició de fira, primer sorpresa, com és l'acte d'avui. Avui vos demano, a banda de que heu vingut a cobrir-lo, que el gaudiu, perquè és un espectacle que estava pensat com a cloenda per a l'edició del 2024, que no va poder ser per la Dana. Aleshores, el que volem en aquest acte d'avui, que no l'hem deixat perdre, és retre un homenatge a totes les víctimes i a tots els que van patir la devastadora Dana de l'any passat. Aixina, que pràcticament este acte que avui es celebra sí, en un lloc tan estrany que va aparèixer a tots, no?, com és la rotonda del cavall de fira de Cocentaina, està fet en aquest motiu, no?, per retre un homenatge a totes les víctimes i damnificats de la Dana. I a partir d'ahir, pues, ja arrenquem la fira. La fira serà una consolidació de la fira que teníem pensada per al 2024. Tant en les seues novetats, que eren pues, alguns canvis d'ubicació, com era la zona d'esports, la zona de noves tecnologies, universitat i innovació, i després pues, sí que n'hi ha alguna que altra novetat, perquè podreu gaudir, per exemple, en el Pla, que és el centre neuràlgic de la fira, no? Del poble i de la fira encara més. Pues l'escenari estarà ubicat en lo que és la façana del Palau, quedarà tots els dies de fira ahí, per tant, el que volem és que siga un poc com la plaça del poble. Val? I bueno, pues alguna novetat que ja anirem desgranant-vos en les programacions i en tot el que... I continua la Fira Màgica, que l'any passat pues, va funcionar molt bé, molt bé, molt bé, i n'hi ha poca afluència de gent, pues, entonces un any es farà en el que és l'escenari de la plaça del Pla, perquè esperem molta més afluència.
Imagina que exposicions moltes, que desvelareu quines són, però es pot avançar alguna cosa?
Bueno, l'exposició gran d'un any és la que organitza l'Ajuntament junt al mar, no? Sobre Roger de Llúria, aleshores ell s'inaugura pronte, i sempre que tenim una exposició de la marca Marc en Cocentaina, pues sabem el que significa, no? Així que aquesta serà l'exposició central, i bueno, perquè sabeu que la Fira de Cocentaina és comerç, són paraetes, però és cultura de la bona.
Clar, és cultura també, els espectacles són molt importants en la fira, que podrem trobar enguany?
Pues enguany, pues, l'any passat vam apostar, per exemple, en el que era la zona del Porrat, amb els antics recreadors, no? Una manera de escenificar i de viure-ho un poc interactuant en el visitant, com es vivia una fira a principis de segle, i ens ha agradat, i això també anem a traslladar un poc el que és les zones temàtiques del mercat medieval. O sigui, hem buscat més que actuacions de gent que vagi a tocar, no, fer musiqueta pel carrer, aquest tipus d'ambient, algú que interactue i que de veritat cride l'atenció. Després sí que pues, en l'escenari gran de la plaça del Pla estarà farcit d'espectacles, la veritat és que n'hi ha molts, i després també pues, tenim el Fira i Festa, que celebrarà divendres nit i dissabte nit, i una programació també de qualitat i ampla en el sol a sol els tres dies de fira.
Regidora,
això ja anirem dient-vos tot.
Respecte a infraestructures, es mantenen aparcaments, també serveis pel que és el circuit de fira i tot això?
Sí, tot això es manté, perquè a més una de les coses que fa que la gent vinga a visitar la fira és que donem tots els serveis. La gent ve a una fira on tu pots reservar anticipadament la teua plaça per a poder aparcar, i això pues, és una comoditat que s'aprecia tant, i per això ve molta gent. Places de pàrquing queda tot igual, continuem ampliant-ne en xifres, i després pues, una fira també sostenible i inclusiva. Vale? La inclusivitat és molt important, i en aquesta fira pues, poden trobar tot allò que necessiten les persones en mobilitat reduïda.
Guai, la fira no comença el dia 1, l'esmorzar serà el dia 1 o el dia de la inauguració?
L'esmorzar sempre és el dia 1 i això no ho toquem, això sí que és tradició. Per tant, el divendres dia 31, sí, perdó, que s'inaugurarà la fira pel matí a les 11 del matí, des del balcó del Palau, i el dissabte dia 1 serà el típic esmorzar de fira que col·laborem amb les mestres de casa.
S'ha previst alguna cosa de cloenda o alguna cosa?
Sí, tindrem una cloenda a càrrec de la companyia La Fam, val? Serà el diumenge a les 8 a la plaça del Pla.
Martina, de l'acte de presentació de lo que és la fira, enguany tenim novetat, ve per a quedar-se o enguany és...
Bueno, pues sabeu que anem sorprenent-vos cada any, això és la màgia. Si ve per a quedar-se o no, tampoc t'ho diria avui. Però disfruteu-ho. La lectura és el 31, que és el dia de la inauguració. De fet, la lectura del privilegi és com el tret d'eixida allà de la fira. Dijous de vesprada, a partir de les 6 de la vesprada, la fira ja estarà funcionant.
Molt bé. Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Vale, Rubén.
Alcalde, comença la fira ja a partir d'avui, pues, que s'ha preparada tot l'Ajuntament, tots els serveis, tots allà, no?
Sí, ja ha arribat aquest dia tan esperat, no? Per a tots els contestats i contestants en aquest tret d'eixida que donem avui amb la presentació del lleixe descobriment del cartell d'aquesta 679 edició de la Fira de Tots Sants, i és agrair sobretot pues, com a alcalde a tot aquest equip humà de la Fira de Tots Sants, tant l'equip de comunicació com la brigada d'obres, policia i al capdavant la seva regidora Marcela Richard, perquè és un, És una gran tasca i una gran feina que fan a lo llarg d'un any, s'acaba una edició i ja estan treballant en la propera, i crec que és d'agrair la gran tasca i sobretot pues, tota aquesta programació que ja vos ha contat la regidora i totes aquestes novetats, no?, que tenen aquesta capacitat de resiliència que té la Fira de Tots Sants després de dues edicions que han sigut un poquet diferent, i també aquesta capacitat també pues, d'innovació i d'introduir novetats.
Rubén, primera fira com a alcalde, per a tu especial, suposo, no?
Sí, l'ha vist que molta emoció. Crec que com a socarrà, quan ve una fira, tots estem esperant-la, el veure com s'omplin els nostres carrers d'expositors, d'aquest muntatge, no?, que al final afecta tot el nostre casc urbà, ho vivim en aquesta emoció, però crec que enguany és un any especial perquè com a alcalde per a mi és un orgull el poder avui dedicar unes paraules al meu poble com a alcalde en una fira, pues, jo crec que és un somni fer realitat i el que sí que faré és disfrutar-ho al màxim possible.
Alcalde, ja sap que vindrà a inaugurar la fira, imagina que ara s'envien invitacions, si hi ha alguna confirmació?
De moment no, estem en aquest període d'enviar invitacions. Sí que és cert que la ministra Diana Morán, en la seva visita a Cocentaina en el mes d'agost, es va comprometre davant dels mitjans de comunicació a vindre, de segur que complirà i estarà així, li donarem la benvinguda, però encara no podem dir i confirmar qui seran els que vindran a acompanyar-nos en aquesta inauguració.
Una fira, alcalde, de 3 dies, no sé si l'Ajuntament maneja alguna previsió d'assistència de visitants.
No, jo crec que com altres anys, sí que és cert que l'any passat va ser diferent a causa d'aquesta tràgica dana que va afectar a molts pobles de la província de València. Per això avui, amb aquest acte, el que volem és rebre aquest homenatge, no?, a totes aquestes víctimes que van patir aquesta dramàtica dana. Jo crec que en números reals pues, passarem del 1.000.000 de persones segurament, perquè és el que veníem tenint en els últims anys en unes condicions normals de fira.
La fira torna a ser un motor econòmic, no?, per a Cocentaina i tota la comarca, pràcticament.
Sí, al final és un motor econòmic tant per a l'hostaleria i el comerç de Cocentaina, però també per a les pròpies empreses de Cocentaina que es posen i totes aquells que són de la nostra comarca que tenen com a Cocentaina la fira un reclam, no?, un escaparat per poder oferir el seu producte, i jo crec que és molt positiu per al poble Cocentaina i sobretot pues, per a la nostra comarca.
Com és per a un ajuntament d'uns 11.000 habitants afrontar aquest repte de donar la benvinguda a més de 1.000.000 de persones?
Doncs jo crec que s'afronta amb moltes ganes d'il·lusió. És de veres que tenim ja una infraestructura molt ben muntada i molt consolidada de molts anys. La fira porta molts anys duent-la endavant, i és d'agrair, no?, que tota aquesta gent que ens facilita la tasca com a regidors i com a alcalde pues, som molt afortunats, ja que ja té una estructura, una forma i una organització de fer fira que ja està consolidada, i crec que això ens facilita les coses, i que estem acostumats també a rebre aquest pues, número de visitants, als que agraïm que any rere any confien en la nostra fira.
Presentada la 679 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, i presentat també avui mateix el certamen coral Premi Firacor 2025. Apenas fa uns minuts ha acabat la roda de premsa en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Cocentaina. Coneixem tots els detalls de la 45a edició del certamen coral en veu de l'alcalde Rubén Muñoz, Marcela Richard, edil de fira, Lluís Berset, president del certamen coral, Josep Robert Sellés, director tècnic del certamen, i Rafael Amorós, autor del cartell oficial del certamen coral 2025.
Bona vesprada a totes i a tots, i moltes gràcies per acudir a esta ja tradicional roda de premsa de la presentació del cartell del certamen coral que pertany, i sobretot del Firacor, perquè enguany tenim un gran premi, que és el Firacor, que és cada 3 anys, on estan els guanyadors, participen els cors guanyadors de les 3 últimes edicions. Així que enguany és un any gran per al certamen coral, preparat amb molta cura i molta estima per als nostres amics i companys de Discantus. I bueno, també la presentació del cartell, que si contem amb el seu autor, que també és algo molt esperat en aquest certamen, perquè sabem que sempre els cartells que solen triar i solen presentar els certames corals solen ser curiosos, trencadors, i sempre pues, ens inspiren molt. Així que res, sense més, sols destacar el recolzament que sempre l'Ajuntament de Cocentaina i la Fira de Tossans té aquest certamen que va néixer de la mà de la Fira i seguim de la mà celebrant edició darrere edició, ja són 45. És una de les activitats que gira al voltant o baix el paraigües de la Fira, però que realment són aquests tipus d'activitats els que fan gran la marca Fira. Tenim que recordar que la Fira ja s'ha convertit en marca, s'ha desestacionalitzat, no són sols els tres dies de Fira, sinó tot el que l'envolta. Per tant, el certamen coral és l'activitat més immediata que n'hi ha després de la Fira. És tot un esdeveniment cultural, no? de molt gran alcance, sobretot geogràfic, i li se té que donar el mereixement que té, el mèrit que té, i per això pues, l'Ajuntament està ahí al costat, amb recolzament econòmic, amb recolzament logístic, i, bueno, i saben que amb portes i telèfons oberts per tot allò que necessiten, i anem a lluitar perquè sempre per a que aquest certamen es mantinga. I després, pues, l'any que ve, tindrem el Gran Premi, que això ja ho adelantarem, ho explicarem i ja ho farem una roda de premsa per a això. Així que ara li dono pas a Lluís Berfet, que és el director i president del Certamen Coral i del Cor de Cambra Discantus, i ell ja, pues, ja podrà descriure-nos la part més tècnica, els cors i tot el que ja no és cosa nostra. Gràcies.
Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per vindre avui a la roda de premsa. Abans que res, pues, recalcar el suport que ha comentat Marcela, que estem molt contents. Els últims anys estem rebent un recolzament molt important, no només econòmic, sinó també en ànima i en logística, no? De tot, i hem pogut traure coses que abans igual eren més complicades, i pensem que en aquesta actitud jo crec que farem 45 o més, no? 45 més, que no hi haurà problema. Com ha comentat Marcela, és un any especial. Cada 4 anys celebrem l'edició especial FiraCor, que és en la qual no convidem, diguem, no fem un concurs de cors, sinó que convidem els guanyadors dels últims 3 anys, val? Que en aquest cas són el del 2022, l'Actea Cor Femení de Barcelona, del 2023 el Coro Encanto de Griñón de Madrid, i el guanyador de l'any passat el Coro Aurum de Luanco d'Astúries. Per la qual és una edició especial perquè són 3 guanyadors de certamen, el que està garantint la qualitat del certamen de lo que és un firacor, no? A més són cors que estan rebent premis també al llarg de tota Espanya, o sigui que no són cors desconeguts. I una altra característica important és que no n'hi ha segon ni tercer premi, com una edició tradicional, només n'hi ha un premi per al guanyador de 6.000 euros. Val? No es reparteixen els diners entre el segon i el tercer, amb la qual és jugar-se-la tota a una carta. Sí que donem un premi del públic, que això és tradicional, el públic que assisteix al certamen vota el cor que més li ha agradat, això sí que tindrà un trofeu i un premi de 600 euros, i també n'hi haurà un premi elegit pel jurat de la millor direcció, que es donarà un trofeu commemoratiu. Vale. I bueno, res més, també comentar que la tradicional obra obligada que fem tots els anys, com sabeu que el certamen sempre estem recolzant la creació d'obres musicals en valencià, música coral, enguany no n'hi ha una obra obligada com a tal, sinó que fem que cada cor cante l'obra obligada de l'any que va guanyar. Vale. O sigui que el cor del 2022 va cantar La Pau, de compositor basc Xavier Serrasola, a partir d'un poema de Marc Granell. El 2023 va guanyar el cor Encanto, i l'obra era El tio Pep se'n va muro, del compositor contestant Josep Robert Sellers, sobre la cançó tradicional. I l'any passat, que va ser una obra del compositor valencià Andreu Soler, sobre un poema de Vicent Andrés Estellers, és així, sisplau. I res més, comentar, bueno, el guanyador d'enguany no es classifica per a un altre FiraCor perquè ja es tanca l'edició quadriennal. L'any que ve, en teoria, hauria de ser tornem a l'edició tradicional, però com ha dit Marcela, pues, l'any que ve tenim una edició especial que sabeu que fa uns anys formem part del Gran Premi Nacional de Canto Coral, que és un certamen que aglutina els millors certamens de tota Espanya, és un certamen de certamens, i que va rotant-se la seva seu a tots els que som, formen part dels cinc certaments. Entre ells està pues, Granada, Burgos, Sant Vicente de la Barquera i Ejea de los Caballeros. I l'any que ve toca Cocentaina. O sigui, l'any que ve tindrem una edició especial que serà un gran premi nacional de canto coral, que si, diguem que serà el centre del certamen de tota Espanya, serà Cocentaina. I bueno, hem preparat també algunes activitats col·laterals i hem triat també un jurat de prestigi per enguany, que ho comentarà Robert, que és el director tècnic, com el coneixeu, comentarà una mica el que hem preparat.
Bueno, bon dia, bona tarda, conforme vos agrade més. No? Jo, abans de dinar, sempre és bon dia. Però bueno, després de les 12 sembla que és bona tarda. Bé, és un goig presentar una altra edició del certamen, ja la 45a edició. Aquest certamen és un certamen que va néixer pues, al segle passat, evidentment, en 1981. I la iniciativa de fer aquest certamen va ser precisament de l'Ajuntament. Va ser en el primer Ajuntament democràtic, pues, es van crear dos certamens, uno de bandes de música, que va durar 2 anys, i altre certament, un certament coral, que en aquella època l'organitzava el Cor Joves Cantors, i que s'anomenava Certamen de Polifonia i Cançó Popular. Bueno, tot això ha anat evolucionant molt al llarg dels anys, i conforme vegeu, doncs podeu imaginar-se en 45 edicions la quantitat de cors que han passat per Cocentaina, i Cocentaina doncs, tradicionalment no ha sigut doncs, ni terra de cors, ni és el País Basc, ni és Catalunya, som així com un oasis, no? Dins del magnífic món de les bandes, i penso que per tots els gestors que han estat al capdavant d'aquest esdeveniment pues, ho han fet molt bé, han portat el certamen a un nivell espectacular, han passat cors de primeríssima qualitat, vam introduir un nou certamen, que era el Firacor, que era el certamen de guanyadors, i hi ha que dir que en aquesta sisena edició pues, els cinc guanyadors anteriors pues, són grandíssims cors dins del panorama coral nacional i internacional. És a dir, que podem estar ben orgullosos del que hem fet com a societat, perquè al final és un certamen que naix del poble i segueix en el poble, i esperem que tinga pues, una llarga vida en aquest recolzament incondicional que ens ha dit Marcela i Rubén com a alcalde que ahir va estar, no? I que nosaltres no dubtem en absolut perquè es creu en aquest projecte i estem segurs que així serà. Bé, aterrant un poc a l'edició d'enguany, sempre hem tingut un dels aspectes més importants del certamen ha sigut comptar en el jurat pues, a membres de primeríssima qualitat, pel que fa al seu veredicte, i que sigui un veredicte pues, absolutament transparent i respectat. Jo crec que això ha sigut un dels grans valors del certamen. Enguany comptarem amb Pilar Páez, que és catedràtica de cant del Conservatori Superior de Música d'Alacant. També comptarem amb Ana Luisa Chova, que ja és una tradicional en el certamen des de fa molts anys, és catedràtica emèrita de cant al Conservatori de València. Tindrem a Javier Corcuera. Javier Corcuera és, a part de ser director d'orquestra i de cors, pues és presentador i director del programa de ràdio clàssica Harmonies Vocales, i també comptarem amb ell com a membre del jurat, també per una activitat col·lateral que ara després també comentarem. Tindrem també entre nosaltres a Esteban Urcelay. Esteban Urcelay, fins fa uns mesos, era subdirector del Cor Nacional d'Espanya i des de fa un parell de mesos és director del Cor de l'Òpera de Bilbao. Però Esteban Urcelay va ser un dels directors guanyadors del Premi Firacor en el seu cor Oñático Gambara a Besbatsa. Ho ha dit bé, sí. Així una carrereta. Sí. Un gran director que es va forjar al llarg dels anys, i per ahir Cocentaina pues, és un lloc inoblidable, va ser un dels seus primers passos i estarà entre nosaltres. I també per a tancar el quintet que solem cridar com a membres del jurat, tindrem a Francesc Vall de Cabres, que és el director del Cor Universitari de València i del grup Música Trobada. Com vegeu, un jurat absolutament de luxe i estem segurs que seran absolutament justos i en un resultat pues, que esperem que siga també respectat com sempre ho ha sigut. Després, conforme hem avançat, tindrem dos activitats col·laterals. Segur que el certamen es farà el proper 8 de novembre a partir de les 7 de la vesprada al Centre Cultural del Teular i aprofitant precisament la presència entre nosaltres de Javier Corcuera, el director i presentador de Harmonies Vocales, el dia anterior, el dia 7, a les 7:30 en el Saló d'Actes del Centre Social farem una xerrada, una espècie de conferència que li hem nomenat 1000 anys cantant junts, 1000 anys cantant junts com a societat, la música coral a través de segles. I farà un recorregut pues, bueno, presentant un poc el que ha sigut la música al llarg d'aquest temps i també pues, acompanyat en música, perquè parlar de música sense música pues, és un contrasentit. No? I el dissabte pel matí, pues, dissabte dia 8 pel matí a les 11, en el Saló d'Actes del Centre Cultural del Teular, tindrem una taula rodona, aprofitant la presència dels directors, dels cors finalistes en este sisè premi Firacor i alguns membres del jurat, que s'anomena Parlem de Cors, un foro on es debatrà sobre temes pues, interessants per al món coral i que, evidentment, tots els ciutadans estan absolutament convidats a participar. Bueno, esperem que el certamen pues, tinga, com sempre, un gran nivell, que l'expectativa que posem en ell siga superada en creixes i, com ha dit Lluís, estem esperant en ànsia l'any que ve, que serà una prova de foc, organitzar el primer Gran Premi Nacional de Cant Coral ací a Cocentaina en la presència dels 5 socis que som d'este singular Gran Premi on, evidentment, els cors sempre estan molt interessats en participar. Moltes gràcies.
Presentar.
Bueno, en aquest moment pues, anem a donar-li pas a Rafa. Rafa Amorós és l'artista que ha fet el cartell. Rafa Amorós és, si no el coneixeu, hauríeu de conèixer, perquè és un dels grans artistes valencians, ell viu en Albaida, és escultor, però bueno, té una vessant absolutament polifacètica en tot el que ha fet en la seva vida i el seu llenguatge jo penso que és únic i ha aconseguit fer-se un lloc dins del panorama nacional i internacional que evidentment per a nosaltres és un gran honor haver comptat en aquesta col·laboració, penso que totalment altruista de cara al certamen. Rafa, passem.
Bon dia. Bueno, si davant de tant de micro em sento així un poc abrumat, però en fi, abans que res, moltes gràcies, Robert, per les seves paraules i estic molt agraït al certamen coral per haver confiat una altra vegada en mi en esta 45a edició del certamen, no? A veure, jo més que parlar de coses tècniques sobre el cartell, m'agradaria llegir-vos un xocotet text que vaig fer, perquè al final pues, jo vinc del món de l'escultura, bueno, vinc del món de la pintura, l'escultura, soc artista visual, i bueno, i en el cartell complemento un poc el que és imatge escultòrica amb pintura. Per tant, en fi, vos volia llegir un xocotet text que vaig preparar i un poquet per donar algunes claus, no? Diu així: 4, 300, 100.000, oh, veus que conten, veus que canten totes les llengües i colors per tothom, veus solemnes i veus senzilles, veus escrites i veus pintades, veus plenes de dolçor i veus esgarrades, veus improvisades. I damunt, amb cos i volum, referent sensible i delicat, amb hierètica determinació, com camí auri de llum clara i daurada, la representació de la veu excelsa. Món dual de realitat i de desig, món d'humans i món de déus. Este és el Xocotetex. Moltes gràcies.
Guai, guai.
El track, el despliega.
Sí, sí, sí. Guai, guai. Totes les veus.
Els colors,
oh,
els colors,
sí, 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 sí.
Quan cantem la boca la fem en un, com un cercle, no?
Sí,
no,
sí, sí.
Bueno, i que quan cantem, perquè fa un temps estic ahí també a la balla i bueno, i estic disfrutant balles d'ordes de Robert. Aleshores, sí, és un boig.
Això es diu Pedreto Descobert. Molt bonic, enhorabona. Doncs
pues gràcies. I,
sí, sí, sí.
I res, ben content de que vos agrade i jo he disfrutat i, bueno, i he aportat el meu quefer. Ja està, moltes gràcies.
Molt bé.
Bon dia a tots i totes. La veritat que és un luxe el poder estar així avui presentant aquesta 45a edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants. En primer lloc, agrair-te, Rafa, per el gran treball que has fet, un treball molt pintoresc. I la veritat que crec que és molt atractiu i donar-te l'enhorabona i sobretot pues, per oferir-te a ser el que enguany pues, fas a el cartell, no? D'aquest certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina. També pues, donar les gràcies a Josep Robert i a Lluís, director del certamen i director tècnic, a Marcela Richard, regidora de Fira, perquè sempre està ahí recolzant aquest certamen. Dir-vos que són 45 anys de certamen, 45 anys de molt de treball, de molt de sacrifici per part del Cor de Cambra Discantus, 45 anys on s'han convertit en un referent del cant coral en la nostra comarca i diria que del País Valencià. Aquest certamen és una cita ineludible dins d'aquest calendari, com ha comentat la regidora, ja desestacionalitzat, que està fora d'aquests tres dies principals de la Fira de Tots Sants de Cocentaina i on mai s'ho perdem. Sabeu que aquest ajuntament sempre està i estarà recolzant en tot el que necessitem perquè creiem en la cultura i perquè creiem en tot el que feu i aporteu al poble de Cocentaina. Crec que un premi, vaja redundància, després de totes aquestes trajectòries que l'any que ve doncs, tinguem aquest premi nacional així en Cocentaina, perquè aquest dia ens convertim en un referent del cant coral en tot el nostre país. Antes parlava Josep de que no som el País Basc, però jo crec que sí, que en aquests dies sí que podem competir en el País Basc, tot i perquè crec que sempre han passat els millors cants corals, com ha comentat antes Lluís, en aquests certaments. Com a alcalde enguany serà un any especial, és el meu primer any com a alcalde en aquest certamen, amb el primer premi Firacor per a mi. Sabeu que és un any molt especial per a mi, el viure intensament i desitjar-vos el millor i per molts més edicions. Continuarem i ja estem treballant per treballar en aquest premi nacional, que segur que l'aconseguirem perquè crec que Cocentaina s'ho mereix i vosaltres també s'ho mereixeu i de segur que l'any que ve pues, estarem així anunciant aquest gran premi nacional del cant coral en Cocentaina. Moltes gràcies.